bon dia. Torne a ser dissabte i avui contents i tristos alhora perquè avui fem l'últim programa de l'estiu. Avui, aquesta nit, comença la tardor i el que volem fer ara per inaugurar aquesta nova estació que comença és explicar-vos o dir-vos un poema. Un poema de Miquel Martí Pol, que diu així: mandrosament els geranis frueixen l'últim sol de la tarda. Ja són lluny els xafogosos dilatats capvespres d'un estiu molt feixuc. I, a poc, revenen les profundes quietuds. La mà es torna exigent i l'ull, tenaç. Comença la tardor, temps de creixença. Comencem. Doncs, com us dèiem, aquest Entre Vins i Fogons torna aquí a l'Espluga FM Ràdio, aquí al 107.4, i parlem de la tardor. La tardor està a punt d'arribar. De fet, arriba aquest mateix diumenge, demà, a les, si no recordo malament, cap als vols de les 4 de la matinada. Per tant, ja ens acomiadem d'aquest estiu que, com dèiem en el programa anterior, a tots ens anirà bé doncs tornar una mica a la rutina i, sobretot, com dèiem, també tornar als fogons. Voleu saber què tenim preparat? Avui portem un programa també carregat de novetats perquè, com us vam explicar la setmana passada, s'incorpora amb nosaltres la Cèlia Rodríguez i, per tant, només ens queda presentar-vos-la i que l'escolteu.
Jo que no sé fer una truita, ni un pastís ni uns canelons, per un noi així em faria sa majestat dels fogons. Cuinaria tot el dia, olles plenes d'il·lusions. I mai no ens atiparíem de menjar entre passions. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres. Nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres. Crearia una recepta ideal pels mals de cor. No es prendria amb cullereta, sinó amb grans cullerots. Al rebost del nostre temple guardaria un pot amb sort per poder-la cuinar sempre i viure fins a la mort. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres, nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres. Quin plaer el de la cuina, quin plaer poder cuinar. Una vida sense espines, una vida al punt de sal. També somnis nits divines per poder-la acompanyar. I amb unes postres ben fines fer sentir el paladar. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres, nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres. Nits calentes, somnis verds, cuinats amb molta tendresa. Somnis que calmin la set. Jo gran cuinera i ella el millor dels gourmets, fent-nos àpats de primera procedents de mil indrets. Plats d'hivern, de primavera, plats tebis, calents o freds. I algun dia sense espera menjar ràpid a peu dret. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres, nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres. Nits calentes, somnis verds, cuinats amb molta tendresa. Somnis que calmin la set, beguts amb delicadesa. I si un dia mengem sopes sense sal, sense sabó, i contem amb compte gotes les nostres dosis d'amor, hauran madurat les vides, potser no podrem cuinar, però durant les nits divines sempre podrem recordar. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres, nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres.
I és que n'han passat tants anys que ni el més vell recorda el
més engalanats i a la plaça Vella sona aquell ritme tan nostrat que ballava tot el poble. I en Francisco treia el vi, la Carmeta pastes dolces i la Remei de Cal Carter s'expulsava les vergonyes per mirar el masover que cantava totes hores.
Doncs ara, aquí, a l'Entre Vins i Fogons, el que fem és presentar algú. Per tant, ara toca presentar la Cèlia Rodríguez, que ella és dietista i nutricionista. La podrem trobar en moltes ocasions aquí a l'Entre Vins i Fogons, perquè serà una de les col·laboracions d'aquesta nova temporada. I el que volem fer, doncs, és preguntar-li uns dubtes que, no sé, estem molt acostumats a sentir. I ara el que volem és desmentir-los o que ella ens expliqui una mica de què es tracten aquests mites, per dir-ho entre cometes. Cèlia, benvinguda, ben tornada, agraïda que estiguis aquí. A veure, no sé si em podràs ajudar. M'han dit que la fruita abans dels àpats va bé, no va bé, no sé exactament, hi ha hagut gent que diu que abans o després, hi ha una diversitat d'opinions. Quina és la certa? Què en podem treure d'aquí, d'aquesta frase?
Hola, doncs primerament gràcies per tornar-me a convidar al programa. Sí, amb això de la fruita tenim una mica d'enrenou, perquè cada dia ens arriben aquests dubtes, no? Sentim que no, la fruita després engreixa molt, més val abans, no s'agafen nutrients, tal. Doncs espero resoldre's el dubte, i la cosa és que la digestió triga al voltant de 2 hores en fer-se, per tant no tenim un espai a l'estómac que ens permeti diferenciar aquesta fruita que ens mengem abans. Per tant, la fruita és bona sempre, és depenent el que mengem amb ella, si podrem absorbir més o menys, però el que no passa res és si ens mengem primer la fruita o després. I el que més important és que el postre ideal en una menjada ha de ser la fruita, sobretot promocionar-ho en els nens, no? Pel seu elevat contingut en vitamines i minerals. Per tant, això que després engreixa més, no és veritat.
Per tant, aquí hauríem de fer un...
Un tic, allò, sí. Bueno, un cross, no?
Sí, tatxar-ho, no? O fer-li una ratlla. En aquest...
També m'afegiria una cosa amb això de la fruita. El que sí que podem fer, això ja és consell més de dietista, que és un truquillo. O sigui, què vull dir amb això? Que quan nosaltres som molt ansiosos a l'hora de menjar o mengem molt ràpid, el que sí que ens pot anar molt bé és la fruita, menjar-la abans. I d'aquí on hi ha aquest mite que s'ha creat, no?
És on se genera el dubte, no?
Exacte.
Aquest moment.
Però és una cosa que nosaltres fem servir molt amb gent que té ansietat. El per què? Moltes vegades solem menjar un plat molt ràpid, quedem molt saciats i el postre, n'hi ha molta gent que no el realitza, que no el fa. Diem, ja estic tip, no menjo la fruita.
Jo, per exemple, soc de les que no menjo postres.
Doncs una bona manera seria començar per una fruita, sobretot van molt bé aquelles fruites que s'han de mastegar, per exemple una poma, una pera. Per què? Perquè llavors ja comencem a menjar allò, no ens deixem el postre, comencem per lo més bo de l'àpat, i a més ja és una manera d'estar més saciat i de menjar de forma més tranquil·la. Per tant, sí que ho donaríem com a una cosa beneficiosa a l'hora de menjar una miqueta menys o no menjar tan ansiós, però no pel fet de que engreixi més o menys, o sigui, per quilocalories no seria.
Com els hi podem fer o ensenyar a aquests nens que... De dir, ostres, ara potser em sobte, no?, de menjar, per exemple, la fruita, que potser abans no costa tant, encara que no s'hagi de fer, no? Vull dir que sigui a nivell només, doncs això, que a vegades sí costa una mica més d'anar més a poc, no?, a l'hora de menjar, doncs de dir, doncs mira, en aquest cas avui per d'allò tens la fruita abans. Com ho podem fer?
El que podem fer, per exemple, és quan surten de l'escola, que surten amb aquella gana, que mama, què han fet per dinar... Una bona manera és en aquest trajecte que anem a casa o fins i tot mentre és, per exemple, cap de setmana que estem fent el menjar, que ja ens agafa aquell cuquet, estaria molt bé tenir sempre fruita disponible. Per això va molt bé deixar-la preparada a la nevera, a tallets o tal, o en format de pinxo, perquè és molt més agradable i solem anar més a parella. O fins i tot, ara per exemple, que fem encara moltes amanides a la nit o així, fins i tot podem ficar-la en el primer plat, no? Que fem una amanida doncs, amb trossets de taronja, amb fruits vermells, amb poma. És una manera també d'innovar i d'afegir aquesta fruita en el primer àpat. Sí.
Vale, si seguim parlant d'això, no? Doncs mites que hem creat al cap i a la fi, els uns i els altres també, perquè a vegades les opinions són molt diverses, aquí també n'han parlat moltes vegades. També una de les coses que he sentit molt a dir és que el tema del colesterol, no? Que, ostres, millor que ous no n'acabis de menjar perquè no van gaire bé. Fins a quin punt això és cert, Cèlia?
Mira, de fet, encara hi ha metges que ho segueixen dient. Per tant, aquí crido també no només al públic general, sinó també a l'atenció sanitària, en el fet de que moltes vegades ens fan retirar l'ou o fins i tot retirar el rovell. Jo recordo la meva àvia que deia no, més de 2 rovells a la setmana, impossible. Doncs dir-vos que això també és mentida. I això el que fèiem és, doncs, a vegades els metges pobres tampoc poden saber absolutament de tot, que és més fàcil, però retiro tot el que pugui contenir colesterol i segur que no t'augmentarà. Sí que és veritat que el rovell conté colesterol, però el cos no és capaç d'absorbir-lo. Per tant, si aquesta capacitat el cos no la té o és mínima el colesterol que absorbim, no passaria res per consumir fins i tot un ou diari. De fet, hi ha multitud d'estudis que està res que t'he demostrat en el fet de gent fins i tot que té patologia, que no pot, que té més colesterol de per si, fins i tot amb aquests no els hi augmentaria. Per tant, podeu menjar ou tranquil·lament i sobretot no tirar el rovell, perquè el rovell és l'or de l'ou, és on hi ha més vitamines, més minerals, i dir-vos que és la proteïna més bona que existeix.
I a part que l'ou també el podem cuinar, no té una gran varietat de maneres de cuinar-lo, però igualment, doncs mira, un dia el podem fer així, no? Sense fer-lo molt fregit o d'una manera més saludable. O també es pot fer amb un ou dur, que el podem acompanyar doncs, per fer-la a l'amanida, per exemple, no? No sé si hi ha alguna recepta també que ens pugui donar la Cèlia.
Jo, de fet, crec que això de que l'ou té poques probabilitats, no sé si estic del tot d'acord.
Un altre mite, no?
Per què? Perquè el podem fer de de moltes maneres, i l'ou és un aliment que accepta gairebé tot tipus d'aliment amb ell. Vull dir, queda bé amb tot l'ou, des de verdura, és que amb tot.
Clar, igualment, amb una crema, no?
Per la gent gran que no sol menjar gaire, doncs a dintre dels purés, jo sempre els dic que a més de posar a vegades proteïna en pols, poseu un ou, que és molt millor. Després el podem fer també un ou poché, és aquest que és amb aigua, escalfat, és una manera també que quan trenquem l'ou surt el rovell, no?, per una rosa cubana. Podem fer ous fregits, entre cometes, a la planxa, al forn, al microones, o sigui que podem fer dur multitud de formes diferents.
Ja ho veieu, que aquí, a part de resoldre o de donar-li un altre tom a aquests mites que estem avui resolent aquí, també us estem dient un munt de propostes. Vull dir que això, aquesta secció serà interessant, perquè a part podrem aprendre molt, a part de desmentir o aclarir una mica els dubtes que tinguem relacionats amb aquests mites. Un altre dels que se m'acut, Cèlia, és que jo crec que coneixia una noia, de fet, que sempre ho deia, no? Diu, vaig a comprar, que ara compro així aliments sense gluten. Dic, però que tens algun tipus d'intolerància o alguna cosa? I deia, no, diu, això ho faig perquè, mira, perquè em sembla que em sento més bé i no em sento tan inflat o tan inflat, no? No sé si això fins a quin punt també, no sé si és molt bo per l'alimentació, encara que no tinguis cap intolerància.
De fet, jo crec que ara això del gluten free, no?, que és el que veiem a tot arreu, s'ha convertit com en una moda, no? Jo crec que estem fent com si d'una malaltia féssim una moda. Per tant, crec que no és del tot correcte. És veritat que hi ha gent que té celiaquia i llavors no pot menjar gluten, però els altres sí que tenim la capacitat de trencar aquesta proteïna, que a més és del valor biològic, per tant, aquí ja us estic donant una pista de que no s'hauria de treure. Llavors, si realment nosaltres la podem trencar, per què retirar-la de la dieta? Llavors, no sé si mai heu provat algun pa sense gluten, però és molt, molt espès. Per què? Perquè el gluten el que dona és esponjositat al pa i dona aquesta consistència més flonja i que la palatabilitat sigui molt més bona. Per tant, aquí hi ha primer problema, no? Que el gust no acaba de ser molt bo. Segon problema, moltes vegades com el gust no és tan bo o perquè quedi més tou, acabem ficant més contingut en sucre. Per tant, segon error que trobem, no? Estem pagant més cars aquests productes, tercer, i llavors que també la nostra llista de la compra cada vegada és com a més petita. No puc agafar això, per tant, no tingueu por a menjar gluten, a no ser que tingueu un tipus de patologia. Si no teniu cap tipus de patologia, el gluten es pot menjar sense cap tipus de problema. I, de fet, això de que pot estar més inflat, no, totalment mentida. Què passa? Que la celiaquia el que dona és mals de panxa, inflors. Això moltes vegades pot ser causat per moltes altres coses. Ho podem associar al gluten, però no té per què. El fet de no beure suficient aigua, de no fer esport, que el que fa és que
ara t'ho anava a dir,
acumulem la femta i llavors ens fan aquests ventres molt inflats, no? Llavors podem acumular gasos. O sigui, pot haver moltes altres infinitats de causes que no pas al gluten.
Per rebatre doncs, aquesta opinió que tenia aquesta noia, no? De dir-li, doncs potser l'esport pot ser una manera, no? de sentir-te menys inflat o menys inflada, no? I això que diu la Cèlia, doncs beure molta aigua perquè també ens ajuda a doncs això, no? A fer una mica, a fer baixar, no?
A fer baixar, exacte.
Lligat a això que parlàvem de les intoleràncies, també el tema aquest de que si ens sentim una mica més inflats o no, jo ho relaciono una mica també amb el consum de les coses integrals, no sé, del pa integral, per exemple. Quina resposta els hi podem donar a aquelles persones que diuen no, és que menjo pa integral perquè m'han dit que engreixi menys. Això és cert, no és cert?
No, el fet de que el pa integral engreixi més és un dels grans mites que tenim alimentaris. De fet, engreixen per igual, fins i tot a vegades una miqueta més a l'integral, gairebé gens. Però el missatge que vull que quedi és que les quilocalories del pa normal i del pa integral són més o menys les mateixes. Què és el bo del pa integral? I jo em decantaria pel pa integral, però per una altra cosa, no pas per les quilocalories. El perquè és perquè el tema de la fibra el que dona és major sacietat. Per tant, quan nosaltres estem més saciats, acabarem menjant menys. Llavors és aquí on guanyem aquestes quilocalories que no ens calien i és per aquí, no pas perquè el tema de l'integral tingui que engreixar més.
Suposo que també en quantitat, no? També
exacte.
Depèn del tipus de pa, si sabem, no? Des d'aquí sempre promocionem el comerç de proximitat, per tant, intentar doncs, aconseguir aquest producte integral fet
amb
un forn de casa, no? O de casa, de la vora, no? Perquè sabem una mica amb les farines que treballa, quin és el procés d'elaboració.
Són farines de molta més qualitat, el que no podem fer, per exemple, ja tenim un problema quan nosaltres anem a buscar una barra de pa, no? Està al torn d'un euro, un euro i mig, i en canvi, quan anem a un gran supermercat podem trobar dos barres o quatre fins i tot a un euro. Aquí ja ens està donant amb una alerta de que allò no pot ser de qualitat, perquè si nosaltres paguem la matèria prima, és impossible que pugui sortir aquest preu. A més, no porten ni tants conservants ni additius, per tant, jo crec que hem de promocionar sobretot aquests pans locals, que a més tenim la sort de tenir molts forns al poble que disposen de productes d'alta qualitat. Que també és el bo de l'integral, que milloraria aquest trànsit intestinal que moltes vegades patim, i a més que alimenta la nostra flora, com per exemple els iogurts, no? I el fet de donar aquest integral que fermenta la nostra flora en el colon també dona moltes propietats en el nostre organisme i que poden ser molt beneficioses per a la salut.
Ara em surt a mi també ara una recepta, per exemple, no? amb una torrada de pa integral, per exemple, no? I podríem posar doncs, una mica d'embotit, sempre amb una, no? Amb una certa mesura, no sé si un és unes rodanxes de tomàquet, per exemple, com si fos un entrepà vegetal, però amb torrada, no? Per exemple, una de les propostes
que... Jo sí que dono l'opció, potser per defecte de dietista, no? Que sempre tenim tendència a utilitzar l'embotit. Llavors, l'embotit, és veritat que
un
ho hem de fer
una altra
amb moderació.
Un altre error que tenim aquí, doncs ja ho veig.
Però avui en dia tenim disponibilitat d'infinitat de productes i crec que ens hem d'atrevir a ficar més coses en el pa. Llavors, per exemple, com hem dit, a l'ou no passa res, doncs per tant podem fer un ou potxell i refregar-lo, com a molts països fan això. Amb una truita podem ficar alvocat, hummus, salmó, amb sardina, cavalla, vull dir, no cal que sempre anem a l'embotit,
no? Jo ho havia fet així com per quedar bé, però ja veig que no havia de ficar tant embotit.
De fàbrica.
I hauria d'haver posat una altra cosa. M'ha agradat la idea de l'alvocat, però dic, no sé si haurem de prendre també una mica la gestió aquesta de les combinacions més atrevides, perquè encara ens costen també una mica de provar, no? Cèlia, ens retrobem en el proper programa, tornem a parlar de mites ben aviat, a veure si la gent també ens en pot fer arribar alguns i nosaltres doncs intentarem resoldre'ls, vale? Gràcies, Cèlia.
Gràcies.
Fins a la propera. I ara continuem aquí a l'Entre Vins i Fogons parlant de propostes, que ens agrada molt que visiteu el territori i que el conegueu. Una de les propostes que tenim per aquest cap de setmana, en el marc de les festes de la Mercè, és la Mostra de Vins i Caves de Catalunya. Se celebra una nova edició durant aquest cap de setmana i ho fa doncs, en un nou emplaçament. En aquest cas, aquesta Mostra de Vins i Caves de Catalunya s'ubica al Moll de la Marina. Es tractarà doncs, d'un espai que molt diàfan, d'uns 5.000 metres quadrats, que a part d'estar ben comunicat amb el transport públic, que per tant us facilitarà el moment de l'arribada, també podreu gaudir del mar, que està ben a prop. Hi haurà diversos estants de cellers, també d'espais de serveis, que s'emplaçaran doncs, en aquest muntatge que es connecti amb el passeig del Port Olímpic de Barcelona, entre la Torre Mafre i la torre que allotja l'Hotel Arts. En aquest cas, per què us parlem d'aquesta mostra? Doncs perquè aquí som prescriptors de vins catalans també. És una fira o una mostra on podreu gaudir doncs, d'una oferta molt completa per descobrir els vins i caves dels cellers catalans que hi participin doncs, en aquesta mostra que s'allargarà fins diumenge. En aquest cas, la denominació d'origen Conca de Barberà també hi participa i ens ho explica la Mariona Render, la presidenta de la denominació d'origen Conca de Barberà.
Sí, aquest cap de setmana, dintre de les festes de la Mercè de Barcelona, dintre del paraigua de la DO hi haurà 8 cellers que estaran al Moll de la Marina, que és allà a les Torres Mafre, a baix, a vora el mar. I recordem que la ubicació sempre havia estat a l'Arc de Triomf i aquest any doncs, per primer any s'ha canviat i llavors 8 cellers de la DO Conca doncs, estaran en aquesta fira, que és molt important, que hi ha més de 60, crec que hi ha 68 cellers en tot Catalunya i que està molt bé que hi siguem perquè Barcelona és un centre important doncs, que ja els coneixen els vins de la Conca, però perquè encara doncs, puguin tastar noves referències i nous productes que portin als cellers no? aquest cap de setmana, que comença el divendres, dia 21, i s'acaba el dilluns.
Hores així, caient a ben bugit i desitjant tan sols dormir. Mai vaig pensar que això acabés, mai vaig pensar que avui jo em sentís també a mi. Si tinc la teva fe,
me'n puc anar sortint. I n'estic ben segur que el mar sol en dirà fugir.
Bé, bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts a una nova temporada del Diari d'un Sommelier amb el Xavier Ayala i un etcètera de convidats que cada programa, com ja sabeu, tenim. Vull agrair al Xavi per la confiança, perquè és una de les seccions que porta més anys a la Conca 5.1, i per tant agrair-te, Xavi. I avui també això, avui estem a l'Espluga FM Ràdio, una part. Aquí vull agrair al Gerard també, al Gerard Bosch, la feinada i la comprensió i l'ajuda tècnica amb tot, perquè avui serà imprescindible el Gerard. Avui estic jo a l'Espluga FM Ràdio.
Leandre, perdona, jo volia dir dues coses. La primera, que com la cançó que enceta sempre la nostra secció, i fa dies que no bevem vi perquè hem anat de vacances a l'estiu, però qui n'ha begut no tindrà set tota la vida, saps? Això un. I dos, avui és especialment bonic fer aquesta gravació perquè jo estic fora de l'estudi i vosaltres esteu a l'estudi, i la Fedra del Gerard, com dius, serà imprescindible per poder amenitzar tota aquesta conversa.
Correcte, Xavi, gràcies. I això, avui amb dos convidats, primer presentem, si et sembla ràpid, els convidats, Xavi.
I el després... que tu diguis, tu manes, no? Leandre, el jefe és tu.
I després explicar una mica del que parlarem, que la gent posi ordre en aquest sarau que tenim una mica avui. Estic ben acompanyat avui pel David Rovira, del celler Bitvertus, de l'Espluga de Francolí. Moltes gràcies, David.
Hola,
per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I també el Ramon Ribas, del celler Pla de la Masó i de la cooperativa de Barberà de la Conca. Gràcies, Ramon, per ser aquí.
Hola.
Xavi, i amb tanta gent, què farem avui?
Pues avui parlarem de la collita, no? Que ja toca. Hem anat a descansar a l'estiu, hem anat al mar, hem deixat passar aquest últim temps de maduració del raïm, però avui toca parlar de com està sent, i és el cas, o com ha sigut, o com serà, perquè tenim molta informació avui per donar a la gent que escolta la Conca 5.1, de com està anant la collita 2018. I no pot ser d'una altra manera, que què millor que tinguem dues persones que estan xafant vinya, estan menjant raïm, i no només això, sinó que saben el que ens van a dir. I a part d'això, jo també dir-vos que vinc ara d'un celler...
Això, on ets tu? Com és que no estàs aquí avui?
Perquè vinc d'un celler, vinc de Caves Torelló, que avui ens han fet un dinar de verema amb amics, i saps com sempre el món del vi és lent i les coses s'allarguen, i dir-vos que aquest any hi ha hagut un xarel·lo a la zona del Penedès espectacular, i que les maduracions han sigut molt bones, venien de 3 anys de sequera brutal, i aquest any, bueno, no sé què diuen els nostres amics que estan aquí a estudi, però ara, que serà una collita molt bona.
Molt bé, Xavi, comencem, si et sembla, David. Bitvertus, ràpidament explicar breument qui sou, quants anys porteu i com plantegeu aquesta barema.
Nosaltres som un celler familiar petit, portem realment 5 anys fent embotellant, doncs més temps preparant i algun temps que vam fer coses prèvies, però ja una mica més en sèrio portem 5 anys, i bueno, doncs les nostres produccions són molt petites. És un vi d'autor, perquè collim el raïm a la nostra finca, tret d'alguna cosa molt puntual que també n'hi hem d'afegir perquè no arribem, i bueno, doncs anem intentant ficar-se en aquest mercat, que és un mercat complex però molt atractiu.
I la barema 2018, com...
En principi...
Com heu començat? Com esteu?
Nosaltres no hem començat. Normalment collim tard.
Però, encara no heu començat a collir.
No, encara no hem començat. Nosaltres es preveu...
Jo ho dic perquè això és una dada interessant de parlar, és que la gent entengui, la gent que ens escolta des de casa, ja sigui de matí, de nit, de tarda, com bé presenta sempre l'amic Leandre a aquesta secció, que entengui que la verema no és sempre homogènia a una zona o a un país com pot ser Catalunya, i no només això, sinó que tampoc ho és en una zona, sigui la que sigui. Llavors, jo vinc ara que estem fent verema del Penedès, fixa't, i tu, que esteu, o vosaltres, perdoneu, que esteu a la zona de la Conca, o en el teu cas, encara no heu començat. I això és un tema interessant que penso que vosaltres, que sou els tècnics, podeu explicar perquè el consumidor final o l'amant del vi pugui entendre.
Sí, nosaltres en principi encara tardarem 2 setmanes i algunes varietats realment les barmarem tardíssimes perquè necessitem unes sobremaduracions per algun tipus de vi que fem, la parellada i el trepat que també necessita per la manera de fer-lo que tenim, una sobremaduració perquè ens aguanti, perquè si no després no aguantaria amb ampolla, no?
Ja.
I aquí tenim un altre cas, Xavi, que el Ramon Ribas, que el Ramon Ribas porta 2 capes, bueno, la vida seva en té moltes, però avui aquí tenim amb dos càrrecs, amb 2 capes, que una és el president de la Cooperativa Agrícola de Barberà de la Conca, que segur que la barema és d'una manera, i després també ve com a responsable, un dels responsables del celler Pla de l'Amazó, un celler privat, que segur que també la barema la plantegen de manera diferent, per això...
I esteu tastant o què? Esteu tastant coses o què?
Encara no, encara no. Els vins han portat, han portat un vi, però te'l guardarem pel proper programa, que ens ha portat una ampolla, sí. I així el programa del mes següent les tastaràs. Ens la deixaran aquí i després les tastarem al proper programa, en tornarem a parlar d'ells, si et sembla bé. I així...
Que ens expliqui com ha anat aquesta barema.
Això, Ramon, com plantegeu? I també que és interessant que ens expliquis una mica aquesta, la diferència, com veia abans el Xavi, no? Del que crec que suposo que és diferent de la cooperativa que el celler.
Bé, si nosaltres, el celler Pla de l'Amazó, també som un celler petit, com fins i tot més petit que Vitbertus. Fa 3 anys que funcionem, enguany és la 4ª barema, i també fem vins d'autor, bàsicament amb les varietats autòctones de la comarca, amb els macabeus, parellades i els trepats. I paral·lelament, com diu el Leandre, doncs també desenvolupo la funció de president de la Cooperativa Agrícola de Barberà, i són dos mons paral·lels, però que, uh-huh, que funcionen diferent, evidentment.
Perdona que talli, però explicar, diguem, que aquesta Cooperativa Agrícola de Barberà, que és aquesta que quan arribes al poble de Barberà de la Conca, no és el viver, que jo soc, el Leandre ho sap, jo soc un enamorat del que és aquest viver, aquesta sorpresa que heu creat, que la gent pugui elaborar en un mateix espai. Això és brutal, hauria d'estar a totes les denominacions d'origen. Fem una crida aquí a les institucions catalanes a que això pogués ser a tot arreu, però no només això, sinó que aquesta cooperativa que hi ha modernista, una mica uns metres més endavant, és la plaça, és el caldo de cultiu quan feu la festa del trepat. Tothom, sí, a part que hi ha davant de casa vostra.
Sí, sí, sí. Aquest edifici és el celler modernista del César Martinell. Que...
És brutal, sí. És brutal aquest edifici.
L'any que ve fa 120 anys, Ai, 100 anys, perdó, 100 anys.
100 anys.
Sí, sí.
Pues potser alguna ampolla de trepat ens hem d'anar a prendre allà tots junts, potser. Bueno, Leandre, apunta per fer el programa per l'any que ve,
fer allà
una copa de trepat.
Deixa'm fer-te un apunt, sisplau. El Ramon no ho dirà perquè és molt modest, però aquest celler que tu deies, aquest viver de celleristes que deies, es va iniciar i va ser idea del Ramon quan era alcalde de Barberà.
Com podeu llegir, a la Conca 5.1 està tot explicat, articles fets pel Ramon, vull dir, sí, que acabem, sí, de rematar.
Bé, jo puc afegir...
Algú que està aquí fa via dins ara amb aquest mateix,
sí, ja,
aquest mateix espai,
Javi,
no?
Jo puc afegir, ja que estem amb aquesta relació així cordial, que en el moment en què vam tirar endavant el viver, jo era alcalde, el David era el president del Consell Comarcal i vam treballar conjuntament. O sigui que aquí...
Tot
queda a casa.
Tot queda a casa.
Això estaves explicant, Ramon, la cooperativa. Una mica de la diferència. Sí. Com...
Bé, a la cooperativa, per exemple, ja hem entrat tot el macabeu, perquè el vi de la cooperativa pràcticament tot va a base cava. I l'hem d'entrar en maduracions correctes, però no sobremadurades. Per tant, entre 9 i 11 graus els macabeus ja han entrat pràcticament tots. I ara vull començar a enviar amb els trepats. I això seria comencem el trepat. Així com tu parlaves del Penedès, aquí a la comarca aquests últims dies se'ns ha complicat una mica amb el tema de les pluges i les humitats. el dematí, doncs bé, el, depèn de, quin, de quines parts, els fondos, en, bueno, el raïm no és que es toqui, però sí que hi ha hagut algun focus de podridura i per tant s'ha hagut d'accelerar una miqueta. El vi del celler, per canviar una mica, hem entrat al macabeu també.
Ah, molt bé.
Macabeus que han entrat a 12 graus i que han entrat molt sans, perquè també bueno, el cultiu que de vi pel celler doncs és una mica més especialitzat, es trien més a les terres, els trossos, i també es fa, doncs, bueno, diguem que es té més cura d'aquesta vinya, no?
Molt bé. I, bueno, heu dit que heu portat algun vi, no? A veure, feu una mica de dentetes, no? Tasteu algun d'aquests vins que heu portat? A veure què en sentíeu.
Bueno, te'ls deixarem per tu, perquè si no, d'aquí el dia que tu vindràs, això ja no valdrà. Per tant, els deixarem perquè tu els puguis fer una cata, perquè en part aquest també era el motiu de venir.
Correcte. Sí, però jo vaig a fer, si l'altre em permet, vaig a fer una confessió als nostres oients, que és que quan gravem aquí amb aquest estudi magnífic que és de Ràdio Espluga, Ràdio Francolí, gravem un o dos programes. I jo avui... perdona, Leandre, estic desvetllant secrets de producció. Bueno, va, i jo avui estic arribant de Caves Torelló al Penedès i vinc cap aquí a la Ràdio Espluga per gravar el segon programa, que serà d'aquí una estona. I llavors, en el segon programa, i així veurem si la gent ens segueix o no ens segueix, també podem tastar, començar, si estem, Leandre, amb els vins del primer programa que estem gravant.
Correcte,
que estem gravant
sí.
Ara.
Sí, sí, així ho farem.
Ahir m'he equivocat d'una cosa.
No passa res.
Bueno, però és que és normal, perquè al final això és el que té el món 5.1 i el món 2.0, que és poder compartir i poder gravar dos o tres programes.
Correcte.
Que no ho fem mai, però en fem dos avui, i per això jo estic ara també vinguent de...
Bueno, escolta'm, però explica'ns més de la Verema. A veure, Verema 2018, com tu que et mous per altres també zones, com s'està plantejant, Xavi?
Bueno,
com...
tothom està molt content, sobretot perquè és una Verema que ha vingut molt bona en el sentit de que ha plogut durant la primavera i també ha plogut durant el temps de Verema, però l'important és que ha plogut durant la primavera i clar, és que la gent està una mica cremada, Leandre, perquè veníem de 3 anys, 15, 16, 17, molt, molt secs, molt secs, i això feia no només baixar de producció, sinó que baixes en la vinya. Hem estat durant aquest estiu a diferents llocs, hem estat a la zona del Montsant, hi ha hagut baixes a segons quines vinyes velles, hem estat a la zona del Priorat, hi ha hagut baixes, hem estat a Costers, saps que sempre estem visitant diferents zones, per tema de feina i sobretot per conèixer projectes, però la gent estava molt contenta aquest any, també a la zona de Cave, a la zona de Cortinat, i a la zona del Penedès, i la història és que veníem de 3 anys molt, molt secs, i aquest any estàvem més contents perquè ha vingut pluja. A partir d'aquí es preveu una verema amb més quantitat, perquè com que hi ha hagut 3 anys de sequera, hi ha hagut baixes, hi haurà més quantitat, i no es parla tant de qualitat, però sí de tranquil·litat. O sigui, la gent està molt tranquil·la, perquè encara que li hagi plogut en temps de verema, doncs potser feia falta que madurés una mica més el raïm, o li faltés una mica més que s'omplís el raïm, margot així pagès, sí. Gent que està fent verema, que s'omple una mica més, que està molt buit el raïm, i ha anat tot bé. A la zona d'on venim nosaltres ara, que venim cap aquí per gravar el segon programa, doncs mira, ara acabem de passar un lletero que ficava a la Conca de Barberà, o sigui que estem ja...
Bé, Xavi, vas bé. Això són bones notícies.
A lo que és Caves Torelló, bé, contents, bueno, la família Torelló amb el Toni i en Paco són gent brutal, i no només això, sinó que ho tenen fa molts anys, que ho tenen molt medit, i estan molt contents, sobretot perquè poden donar una mica més de qualitat de la que ja porten, no?, amb aquests anys d'inversemblància, de no garantia per la sequera, però tot bé, tot bé.
Molt bé, jo ara sí que volia parlar un moment dels vins, que els tastarem al segon programa, com hem dit, però vull comentar perquè en el cas de David Bertus tenen una novetat que no és el vi que tenim avui, no és el vi que tenim aquí, però sí que vull que en parlem, David, que perquè abans d'entrar fora de micro també explicava una altra curiositat, a fora de micro ho comentàvem amb el David, no, que és el nou vi que es diu Gana, que és el primer vi natural que David Bertus treu i que està funcionant pel que sé, a part de parlar amb tu, per altres veus que m'han arribat, no, és un vi que està agradant molt, que està funcionant molt bé. I sí que volia avui, aquí avui tenim el Negre Nit, que ja en parlarem al proper programa, Xavi, si et sembla, però ara volia que tenim aquí el David parlar d'aquesta novetat, que és la més nova, que és el Gana, que ens explica una mica...
Sí, enguany l'Albert va plantejar com a novetat per fer aquesta garnatxa natural amb pors, amb unes certes pors de com resultaria, i per tant la producció va ser molt limitada, però la veritat és que els comentaris que hem rebut i també les pròpies percepcions, que també al final també són importants, és que el resultat bé, és un vi absolutament natural, sense cap mena de component químic afegit, de sulfit sobretot, que és el tema, i simplement amb una filtració amb cel·lulosa en el moment de l'embotellament. Per tant, aquest és l'únic tractament que s'havia fet en aquest vi, i doncs la veritat és que dic sota la festa de la Brema, que vam tenir oportunitat de donar-la a tastar a més gent, doncs a la gent li va agradar, perquè deien que no tenia sobregustos ni olors estranyes, i bé, el que passa que em van fer poc perquè pensàvem bé si això no anirà bé, i ara està que ja no queda, no? Però bé, doncs ha sigut una bona experiència.
Però jo podré tastar, no, quan arribi
sí.
Ara?
T'ho procuraré, sí, va. Almenys una ampolla t'ho procuraré.
Ja, estem a l'autopista, 4 quilòmetres ja, de l'Espluga.
T'aniré buscant una ampolla
encara,
que ara...
Ara quan tanquem el programa aquest primer ens podem saludar i tot, ja veuràs.
Va, i també volia parlar del vi que ha portat el Ramon, que aquest sí que el tenim ja aquí, que també és l'última novetat, no, Ramon, de moment, de les que heu tret, que és el vi grillat dels Tossalets, que també és l'última novetat del Celler Pla de l'Amazó, i també, Ramon, doncs, explicar una mica com ha funcionat, no? Perquè aquesta ampolla és la primera anyada, no, d'aquest vi, la que tenim aquí.
Sí, aquest és un vi de finca, de la finca dels Tossalets, i bé, és la finca més vella que tenim, de 86 anys, uns trepats bastant vells ja, i fem aquest vi que és un criança, amb botes. I, bé,
quants temps dediqueu de criança?
D'aquest vi en fem 700 ampolles.
Criança, diu els
criances. Però quants temps de criança?
12 mesos.
12 mesos.
Ha estat 12 mesos, sí.
Bueno.
Sí.
Bueno, ja estem aquí pagant el peatge de la
pues ara els posaràs tastar aviat. Xavi, si et sembla, si vols afegir alguna cosa més, si no ho deixaríem aquí.
No, jo vull vindre.
I acabes d'arribar tranquil. Vale. I això
vinc
només...
Rotllo.
Molt bé.
Vale,
agrair. Gràcies, Xavi. Fins ara. Ara despedim aquí la taula. David, gràcies. Dona records a l'Albert. Gràcies per venir, per ser aquí, Ramon. Sort a tots amb la Verema, i això ens aneu explicant a veure com resulta l'any 2018. Gràcies, Gerard, un altre cop, per la logística, per tot, i fins a la propera. Moltes gràcies a tots.
Avui obrim l'Instagram de Cuina 5. Qui hi ha darrere d'aquest perfil gastronòmic?
Hola, gràcies per fixar-vos en l'Instagram de Cuina 5. Darrere de Cuina 5 està la Fina. Soc de Barcelona, i vaig néixer a Barcelona. Soc una noia o una dona que va estudiar dret, que m'agrada molt la cuina.
Fina, benvinguda. Ens trobem obrint el teu perfil d'Instagram. El teu perfil d'Instagram va lligat a un blog també que porta aquest nom. D'on surt Cuina 5?
Fa uns gairebé 10 anys jo vaig descobrir el món dels blogs, però el que feia era compartir les receptes que jo tenia amb altra gent, amb altres blogs. Em va semblar un món molt xulo, perquè vaig pensar que era una manera de poder compartir una afició que una persona pot tenir, en aquest cas amb el món de la gastronomia. Fins que un dia vaig rebre una carta, així es va ser, un e-mail des de Madrid, que em deien que el que estaria bé és que en comptes de compartir les receptes creés el meu propi blog. I aquí va començar l'aventura.
I des de llavors ja fa quasi 8 anys, no? Va ser més o menys el 2011.
Sí. Exacte, sí. El 2011, un any abans ja vaig començar el que vaig fer pel meu compte, i vaig pensar com funciona, perquè la informàtica treballo amb ella per la meva feina. Jo soc llicenciada en dret, i llavors el que jo utilitzo la meva feina, el que no sabia és com fer un blog.
Clar, ja, és una altra cosa, no?
Vull dir... era una altra història. I jo vaig pensar, si jo tinc que treballar en un blog, haig de saber com funciona, perquè jo pensava, haig de compaginar-ho amb la meva jornada laboral.
Clar.
I llavors vaig pensar, m'apunto en un curs a la biblioteca, i llegeixo llibres... bueno, vaig estar un any, i quan anava de camí a la feina, al metro anava llegint llibres.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No es podia parar, no?, d'aprendre en aquell moment.
Exacte. I llavors, fins que un dia, bueno, perds una mica la por a fer-ho i et decideixes a tirar-ho endavant. Vaig començar una tardor.
Doncs mira, ara farà anys, no?
Exacte, una tardor. I la meva idea era començar el blog amb la recepta del pa amb tomàquet, per la seva simplicitat. Però ens acostàvem a la tardor i un 28 d'octubre o 27 d'octubre, em sembla que va ser, doncs vaig començar amb el codony. El codony, aquesta fruita tan que representa la tardor.
Sí.
I bueno, a través d'ella, doncs, bueno, cada any, coincidint amb la tardor, sempre presenta una recepta amb aquesta fruita. Pues,
té molt mèrit que recordis això, no? La primera recepta publicada, el primer producte utilitzat, no? Vull dir, és una cosa que de vegades, després de tants anys, i sobretot que encara continuï actiu, no?, aquest blog. L'últim post és el post d'un restaurant, no?, i l'has publicat fa molt poquet.
Aquesta nit passada.
Clar.
Sí. Aquesta nit passada.
Si visiteu, si els nostres oients o veuen el blog de Cuina 5, hi trobaran moltíssima informació, molt ben detallada, molt ben explicada, molt ben redactada, perquè no només hi ha receptes, no, Fina? També hi ha...
Sí.
Hi ha viatges i...
Exacte. Ara no ho tinc aquí per poder-ho mirar, però bueno, amb la capçalera del blog teniu una pestanya que posa receptes, una altra que posa productes, una altra de viatges, una altra de cuina i cine, una altra de bibliografia, de llibres de cuina... Sí, teniu molta informació.
Tota la informació necessària per conèixer i descobrir aquest món, perquè vull dir, hi ha molta cosa, vull dir, moltes combinacions possibles i receptes com... Bé, moltes, vull dir, no sé si me'n podria quedar amb cap, perquè realment totes em fan molt de goig, aquesta vichy suas, no?, aquesta crema de porros ben freda.
Moltes gràcies.
Una amanida amb peres. Bé, trobareu molts, bueno, clar, en el fet de que estigui obert des de fa tant de temps i que sobretot que estigui actualitzat des de fa tant de temps, que vull dir que la feina no s'ature. Em comentaves que ets estàs sola, no?, darrere de Cuina 5. Per què aquest nom? Per què Cuina 5?
Mira, també me'n recordo, jo estava pensant quin nom li poso al blog, perquè és molt important el nom del blog, no? Ha de transmetre alguna cosa. I me'n recordo exactament, o sigui, els que vivim a la ciutat, doncs, bueno, en general ens movem en transport públic i recordo, doncs, molts moments del blog i moltes vegades pensant de canviar la feina... I recordo que em va sorgir, doncs, bueno, un dia sortint del metro, cuina, tenia que posar la paraula cuina i se'm va ocórrer cinc, per què? Pels cinc sentits.
Tota una experiència, sí. Doncs, només amb el nom.
Sí, sembla que no, però el nom jo crec que has d'intentar... I llavors vaig trucar al meu company i li vaig dir, ja tinc el nom pel blog. Li vaig dir, Cuina 5, dic, t'agrada? Perquè ell és una mica com la mesura, no? Em posa puesto moltes vegades, perquè jo a vegades tal, m'embalo. I ell em diu, em sembla perfecte, em sembla un nom genial. I a partir d'aquell moment ja el tinc, Cuina 5, i em vaig sentir molt... no sé, molt identificada, no?
Perquè... Clar, la cuina és això, no? És treballar amb els cinc sentits... És posar-los, no?, també en un plat o en un viatge per descobrir també quan ho fas amb els cinc sentits. Qui tasta les receptes?
Totes les mengem, les provem a casa. Bueno, totes després les mengem.
Fina, també tens llibres publicats.
Sí. Mira, són dos llibrets, dic llibrets perquè és una petita col·lecció, però és una col·lecció molt maca de productes de mercat. Uh-huh. El primer que vaig fer va ser precisament del Codony. És una col·lecció que està darrere la Fundació Alicia, de sí? l'editorial SD Edicions,
sí?
i llavors s'expliquen 10 receptes. Aquests llibrets tant els han fet persones, xefs reconeguts, com podria ser el Carles Gaig o uh-huh. la Carme Rucallega, o persones anònimes, com seria el meu cas, no?
És una, llavors, una suma de receptes, no?
Sí, sí, s'agafen a través d'un producte, per exemple, aquest diré jo, no sé, la Carme Ruscalleda, parlo d'ella perquè ara...
Sí, en aquest moment, bueno, nosaltres en parlàvem també la setmana passada, no?, que ha deixat el restaurant o no, sí. o ha tancat les portes d'aquest restaurant.
Bueno, tancarà aviat, espero que ella pugui continuar...
Sí, ella continua, em sembla, de fet. Sí.
Compartint tot el que sap, que, bueno,
clar, que és molt. Molt,
no? I que és molt. I llavors ella, en el seu llibre, et parla de la maduixa. Clar, ella és de Sant Pol, no? I llavors, clar, ella parla de la maduixa. Llavors jo, en els dos llibres que tinc publicats, un és del Codony, que tenim un arbre a casa... Uh-huh. I bueno, vaig pensar en el Codony perquè per mi és una feina una mica oblidada. I crec que el problema que té el Codony és que dona feina, diguéssim, però clar. Quan el treus a taula és un molt agraït, no? I es poden fer moltes coses amb ell. I llavors el segon llibret és la pera, que també tenim parells a casa. Llavors, amb la pera, la meva mare, jo l'he vist treballar moltíssim, uh-huh. perquè cada estiu, a final d'estiu, sempre feia les conserves amb pera.
Confitures, no? O també...
O les peres amb almíbar, saps? Sí. Hi ha una entrada en el blog que parla precisament de les peres amb almíbar, que després, bueno, doncs, pots fer un ànec, pots fer un pastís, pots fer moltes coses, saps?
Clar, també és una fruita molt versàtil, no?
Exactament, exacte.
On els podem trobar?
Mira, aquests llibres els podeu comprar online a través de l'editorial, de la pàgina web. Els podeu comprar, l'editorial és SD Edicions. Uh-huh. Després també els podeu trobar, jo els he vist al Corte Inglés, per lo menys a Barcelona, a les llibreries així grans, la Casa del Libro... a Documenta, llibreries així se'ls solen tenir. I si... La majoria de llibreries se'ls solen tenir.
I si no, el que poden fer els nostres oients és visitar doncs, aquest blog Cuina 5 i enamorar-vos de tot el que acaba publicant la Fina, perquè realment val molt la pena. I si no, doncs, enviar-te un correu i preguntar-te doncs, això, no? On podem trobar els llibres o... preguntar-te per qualsevol recepta, viatge o d'altre que puguin trobar doncs, tant al perfil de l'Instagram com també en el del blog, oi?
Moltes gràcies, clar que sí. Estic a la vostra disposició i molt agraïda que us hàgiu fixat.
I ara la Marta Montserrat ens analitza el perfil de Cuina 5.
Quan he començat a mirar el perfil de Cuina 5, de la Fina, m'ha recordat a la cuina de casa, aquella que et fa l'àvia els caps de setmana, i això crec que és el que reflecteix el seu Instagram. Fotografies fetes amb el mòbil, instantànies, on es dona prioritat al producte i a la descripció, i no tant a la imatge i a la composició estètica. Amb prop de 2.300 seguidors, el compte parla de cuina, de cultura, de viatges, de productes, però tots tenen alguna cosa en comú i que li dona una coherència al perfil, i és el territori català. La imatge que ens dona és propera, però en cada descripció ens ofereix alguna dada interessant del producte, com les diverses maneres de combinar-lo, sense deixar de banda l'enllaç al seu blog. Si parlem d'interacció, els posts tenen uns 200.000 likes de mitjana i també hi ha una conversa constant amb els usuaris. Els destacats penja algunes receptes més atractives i productes de temporada, tot i que no hi ha molta actualització perquè recau més en el feed, ja que hi penja més de 3 fotos per setmana i, per tant, l'actualització és molt important. Una cosa que cal destacar és l'actualitat. La Fina penja fotografies de productes de temporada, com he dit, però això fa doncs, que el seu feed sigui actual. És a dir, els aliments que es cullen a la tardor sortiran al perfil en aquella temporada i no a l'estiu, per exemple. Això fa que el seu feed sigui interessant i atregui l'atenció de l'usuari per saber quins són els productes que ara hi ha disponibles. I vull acabar amb un ingredient que m'ha creat l'atenció. És el ruibarbre. No sé si tu n'havies sentit a parlar, Patrícia, però és una hortalissa que s'utilitza molt per fer confitures i melmelades pel seu gust àcid. La Fina, en el seu perfil, ens ha proposat incorporar-la en un pastisset amb crema pastissera i, almenys, jo estic segura que ho intentaré fer.